Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. Somniu una església viva en comunió. A Catalunya Cristiana, aquesta setmana hem conversat amb el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés. Ens explica el nou pla pastoral i ens parla del nou bisbe de Barcelona, del paper dels laics i de l'any de la misericòrdia.
El dijous 24, de 3 a 5 de la tarda, Trotamundos Especial Nadal a Ràdio Estel. Una edició única del programa amb més bon gust de les zones de la mà de Miquel Mercadal. Recorda-ho, el dijous dia 24, de 3 a 5 de la tarda, edició especial Nadal de Trotamundos a Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Aquí es Xixena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixena.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció, la Judit Langa a la redacció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Seguim avui, després del parèntesi d'ahir, en què vam tenir la presència del cardenal Lluís Martínez Sistac, amb la roda d'entrevistes a representants de partits polítics que es presenten a les eleccions de diumenge. Avui comptarem amb la presència de la número 5 del Partit Popular a la llista per Barcelona, Àngels Esteller, també regidora a l'Ajuntament de Barcelona. El PP es presenta a aquestes eleccions després d'una legislatura amb majoria absoluta amb el desig de guanyar novament, tot i que ja tot sembla clar que serà molt difícil, per no dir impossible, que els populars revalidin aquesta hegemonia que han tingut aquests 4 anys. Àngels Esteller és advocada, diputada al Parlament de Catalunya en la 6a legislatura, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomada des de 1986 en Dret Comunitari per la Universitat de Lovaina i el Parlament Europeu. Des de fa 20 anys és membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Milita en el Partit Popular de Catalunya des del 1991. En aquestes eleccions generals es presenta com a número 5, ho dèiem ara, a la llista per Barcelona, i en les anteriors havia estat escollida diputada per Barcelona. És vocal en aquests anys de la Comissió Constitucional i vicepresidenta segona de la de Foment al Congrés dels Diputats. Durant els propers minuts parlem amb la representant del Partit Popular avui en el Mirador. Senyora Àngels Esteller, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència igualment en un dia en què, com altres edicions del programa, ens visiten representants polítics i una mica també així participem més entre tots a l'hora de plantejar qüestions als candidats. Una temàtica important avui, no podem obviar, és el que va passar ahir, aquest greu incident, un cop de puny a Mariano Rajoy a Pontevedra. Un jove de 17 anys li va propinar aquest cop, quan semblava que amb un grup d'amics doncs, li demanaven fer-se una foto. Avui, precisament, Rajoy ha estat a Barcelona, on ha participat aquest matí en un debat de tribuna a Barcelona, i vostè mateixa, senyora Esteller, l'ha pogut veure. Com l'ha vist?
Molt serè, molt serè. Rajoy és una persona que té una gran fortalesa de caràcter i també de conviccions i maneres de treballar. I avui l'he vist molt serè, molt animat, amb moltes ganes de continuar en la campanya i amb molts ànims. Vull dir que en aquest sentit, Mariano Rajoy ha superat el que va passar ahir en manera de constructiva. Hi ha moltíssimes ganes de continuar treballant fins a demà última hora, que es tancarà la campanya i que ja després a l'espera del resultat del diumenge.
A partir de l'últim que se sap en el moment d'aquesta entrevista, què va passar i què va poder fallar perquè aquest noi... Clar, quan una persona s'acosta en to simpàtic, no se sospita des del mecanisme de seguretat que aquesta persona pugui fer mal. No?
Bueno, Mariano Rajoy està fent una campanya de molta proximitat i vol parlar amb tothom. Ell s'acosta a tots els que volen estar amb ell. Avui en dia està molt de moda el selfie, per tant, tothom que va a un acte, tothom vol fer-se en fotografies. I el Rajoy és una persona, de més, que li agrada a la gent. La gent té una imatge d'ell potser de despatx, de persona llunyana, i és tot el contrari. Llavors, en campanya, clar, tens més temps també per estar amb la gent. Però ell és una persona que li agrada estar amb la gent. Li agrada parlar, li agrada que la gent li expliqui els problemes, comentar l'actualitat, comentar com estan, i per tant ell s'aproxima molt a la gent. I potser en aquest sentit, doncs, també aquesta proximitat, que és molt positiva, té els seus riscos. Ell els assumeix, però el que passa és que en aquest cas és totalment injustificat que algú se t'apropi, perquè avui en dia tu pots tenir divergència ideològica amb qui sigui, però el que no pots fer mai, 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 no està mai justificat. És una agressió d'aquest tipus ni de qualsevol altra.
Hi ha hagut condemnes, evidentment, des de tots els partits polítics. Suposo que en el PP assumeixen i acullen positivament aquestes mostres de suport dels adversaris. Més enllà de les diferències, en això hi ha hagut unanimitat absoluta de tots, almenys els principals partits.
Naturalment que sí. Vull dir, avui en dia en política som tots persones, tothom té un respecte per l'altre al marge de la seva ideologia. Naturalment tots pensem en diferent i seria molt avorrit i, a més, un factor de poca democràcia que tots pensessin el mateix. Per tant, en aquest sentit, la diversitat política és plural, però està, per una banda, les idees i la ideologia, i per l'altra, la persona. I en aquest cas, tothom ha respost, perquè en aquest sentit tothom li ha donat el seu suport, perquè és injustificable el que ha passat.
Més enllà d'això, i em sembla que el doctor Aragonès també segur que introduirà observacions o preguntes, ja que hem començat parlant de Mariano Rajoy, és evidentment el candidat a la reelecció com a president del govern i una figura important en el PP. Després parlarem també d'altres qüestions relacionades amb el partit i aquests 4 anys de gestió, però la imatge de Mariano Rajoy, per exemple, a Catalunya i també en bona part d'Espanya, ha perdut força per qüestions segurament en molts casos vinculades al desgast de govern, però en altres també, per exemple, pel problema que tenim a Catalunya. Què pensen vostès d'aquesta imatge? Ho comentàvem abans de l'entrevista i el senyor Aragonès potser vol afegir alguna cosa a aquest tema. Què passa amb la imatge de Rajoy a Catalunya? Potser seria la pregunta.
Jo parteixo de la base també de que aquí Rajoy es pensa que és una bèstia negra, no? O sigui, jo el conec amb ell personalment i, per tant, doncs, bueno, a mi em sorprèn una mica la imatge que es té aquí d'ell, no?
Potser és una reacció poc ponderada, molt visceral contra
bueno,
ell.
És que és una
es pot
reacció...
discrepar d'ell, evidentment, pot criticar.
Jo crec que és una reacció muntada pels mitjans de comunicació i,
vostè creu que és així?
I pel món independentista, vull dir, que al fin i al cap han sigut cosins germans de camí fins ara, vaja.
Sí, el món independentista, d'acord, pot ser un factor, però també hi ha els adversaris naturals, no?, de l'esquerra.
I els mitjans audiovisuals i no tan audiovisuals...
I les polítiques, que segur que tenen aspectes criticables, també, no?
També, evidentment, però, vull dir, se n'ha fet una gran exigència... Bueno, jo no tinc per què defensar aquí Mariano Rajoy, perquè jo no tinc...
No li demanem ni que el defensi, ni que l'ataqui.
No, a veure,
que
jo...
Que ho digui el professor.
Jo el que dic és que bueno, s'ha de ser just amb les persones, i llavors, doncs, jo que conec una persona, quan coneixes una persona, saps fins a on pot arribar i fins a on no pot arribar. Uh-huh. O sigui, la idea que es té aquí de que el Mariano Rajoy és una bèstia negra i que és un dictador i que és un sàtrapa i tot això... Perdó, vull dir, jo No és la real, aquesta no imatge.
Què diu la senyora Esteller? Suposo que anirà en aquesta línia i dirà més coses.
Bueno, que ho digui el professor, a mi m'agrada escoltar-ho, perquè sempre que ho diem nosaltres, doncs com som del PP, sembla que estiguem aquí...
No, jo no soc del PP ni...
Per això dic que poso molt en valor...
Que quan ho diuen els del PP,
clar,
és
quan,
més subjectiu.
Quan ho diem els del PP, sembla que no sigui així. A Mariano Rajoy se li ha creat una imatge que no es correspon amb la realitat. Mariano Rajoy té una actitud de diàleg, sempre ha parlat amb tothom, ell és el que ha aconseguit grans pactes, el pacte del Majestic va ser un dels negociadors ells i el va aconseguir, vull dir, és una persona d'un gran sentit comú, que està disposat a parlar de tot el que sigui naturalment raonable.
Llavors, llavors què passa amb Catalunya?
Bueno,
perquè
no, és que no és Catalunya.
La imatge que
tenim
aquí és
Catalunya,
que és un no permanent.
Però no és Catalunya, és amb un govern concret de la Generalitat. Mariano Rajoy, sempre que ha vingut a Catalunya, ha ajudat a tothom i ha col·laborat amb tothom i amb tots els catalans. I, de fet, ha fet molts plans per ajudar els catalans i a l'economia catalana. És que Catalunya no és el president de la Generalitat. El que passa que, en aquest cas, el president de la Generalitat, que va començar molt bé l'any 10, després va començar a fer un tipus de reivindicacions que el Mariano Rajoy li va dir que parlarien. I llavors, el que no pot ser... Avui ho ha explicat molt bé Mariano Rajoy en l'esmorzar que hem tingut aquí a Tribuna Barcelona, en la qual... Aquí el president de la Generalitat ha parlat moltes vegades, en públic i en privat. El que passa que tu quan parles amb ell i tu vols arribar a un acord, tu has de cedir. I naturalment, en una negociació, sempre les dues parts cedeixen. El que passa que les dues qüestions que li ha plantejat el president de la Generalitat era el pacte fiscal tal com ell el volia, que el Mariano Rajoy diu, parlem de finançament de les comunitats autònomes, que hem de tenir un nou model, d'acord? No, no, o el pacte fiscal, sí o no, tal com jo el plantejo. I després, referèndum, sí o no? No, home, no, anem a parlar del per què i de... No, 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 sí o no? Avui ho ha dit, i és que és així. Per tant, aquí no és que hi hagi una voluntat de diàleg de Rajoy, és que el president de la Generalitat no ha acceptat el diàleg, només ha volgut imposar el que ell volia. I era, o acceptes o no acceptes, però en cap cas pots. Llavors, en aquest cas no és atribuïble al Mariano Rajoy. Vull dir, qui ha derivat amb aquesta deriva independentista, amb aquest desafiament a l'Estat, ha estat la Generalitat de Catalunya. No Mariano Rajoy. Mariano Rajoy el que ha fet ha estat, escolti'm, l'Estat s'ha de complir, l'Estat de dret s'ha de complir. I si vostè està proposant una qüestió que no és possible, entre altres coses, perquè tampoc depèn d'ell, depèn en aquest cas del Congrés, i és un tema molt complex, ell no és el responsable. Ell sempre...
I no podia haver creat alguna comissió, per exemple, acceptar, encara que Mas, segons vostè, anés amb aquest tot o res... No es podia haver, no es podia haver fet algun pas des del govern
espanyol? La primera
espanyol.
Reunió que vam mantenir sobre el pacte del finançament, el pacte, el nou pacte de finançament, en aquest cas, ells, el pacte fiscal, em refereixo.
Sí, sí, sí.
El Rajoy ja li va dir, anem a parlar. Avui, quan ell va anar a Moncloa a parlar amb ell, era el 12. Estàvem en la ruïna. No hi havia diner per res. No teníem diner ni per pagar les pensions, ni per pagar res. En aquell moment depeníem del crèdit dels mercats i els mercats no ens donaven diner i ens vam tenir que guanyar la confiança, en aquest cas, al govern dels mercats per poder començar a donar-li la volta a la recessió i començar a respirar. En aquell moment li va dir, espera't una mica, parlem, si vols creem una comissió o qualsevol cosa, perquè avui en dia només hi ha misèria, aquí no hi ha res per parlar, no sé si podré sobreviure demà. I el Mas no li va donar aquesta opció. Aquest és el problema. Mariano Rajoy és una persona dialogant, una persona que està disposada a parlar de tot, que està amb molta capacitat de negociació, però es necessiten dos voluntats.
Avui parlem amb Àngels Esteller, número 5 del PP a la llista per Barcelona. Ens explicava això sobre el que són les qüestions de finançament de Catalunya. Senyor Aragonès.
Bueno, jo el que penso és que, per exemple, quan hi ha hagut un president socialista, aquí a Catalunya sempre s'ha parlat bé del president. Per exemple, Zapatero, que per mi ha sigut un pèssim president, però aquí sempre se li ha donat...
Potser sempre bé, tampoc, però vaja, ha tingut una imatge millor. Sí,
sí, sí. No, no, cop que millor.
Millor que Rajoy, esclar.
El Zapatero, sí. La Chacón, és que l'abraça i li... És a dir, és quasi un fill seu. Bueno, no, fill seu, però un pare seria.
Tenia com una simpatia...
O sigui, anem a veure, i aquí Zapatero va dir doncs, allò que faria l'Estatut, que volguessin. I... Bueno, hi ha una, hi ha
això
una
deia
cosa...
Això que també se l'ha criticat, per això.
Hi ha una cosa... Sí, però se l'ha criticat, no sé, però hi ha una simpatia, una corrent de simpatia amb el Zapatero. Zapatero, per mi, pues, no crec que... Bé, va ser un...
No parlarem del senyor Zapatero.
No parlarem del senyor Zapatero, però sí que diré que, mentre que aquí hi ha un PSC que es dedica a parlar bé del seu president, encara que no és veritat, aquí no hi ha un PP que es dediqui a parlar bé i tenir presència als mitjans per parlar bé del president del govern.
Sí, perquè segurament hi ha altres coses, senyora Esteller. Per exemple, tot el que ve heretat, i així ho diuen molts independentistes, i fins i tot molts que diuen que són nous independentistes, que el tema del recurs contra l'Estatut ha pogut portar aquesta cua fins ara, no?
A veure, jo abans volia dir una cosa, sí, que endavant. Els del PP parlem molt bé i estem molt orgullosos del president. El problema és que això no té ressò en els mitjans de comunicació. Nosaltres estem orgullosos de la feina que ha fet el president Rajoy, del govern de l'Estat, que hem recuperat i hem sortit d'aquesta recessió. No surt perquè no ens donen, no ens publiquen.
No són només els mitjans, també la societat té els seus mecanismes per valorar la gestió.
Sí, però el que no és públic... No, però jo dic que nosaltres hem parlat molt bé del president Rajoy i el català. Jo l'he defensat i el comitè de direcció i tots els
càrrecs electes. Si no dic que el PP estigui contra de Rajoy.
No, però en aquest cas el que dic és que hem parlat bé. El problema és que no ha tingut el ressò.
Que no l'han capitalitzat prou bé les coses
bones. No saben comunicar, doncs, el que...
Alguna cosa pot haver fallat aquí.
No, nosaltres en comunicació hem fallat, eh? En comunicació hem fallat perquè no hem estat capaços d'explicar el que hem fet. I tampoc hem estat capaços de traslladar a la societat tot allò que hem arribat a fer per superar aquesta crisi, que encara falta molt per fer-ho. Hem pres decisions molt difícils. I gràcies a l'esforç de tots, de la societat, del petit mitjà empresari, de l'autònom, de les famílies, de la classe mitja, que està molt castigada, hem recuperat aquesta crisi, però encara falta molt camí, eh? Les decisions han estat difícils, però encara falta molt.
Encara hi ha un 23% d'aturats.
Molta gent aturada, que passa que hi ha 1 milió de persones que estan treballant que abans no hi eren, i això també és positiu. El que hem de millorar és la qualitat del treball i l'estabilitat. Tot i que avui en dia de cada 10 contractes, 7 són fixes, però encara, i amb això s'ha de millorar tota l'estabilitat.
El PP ofereix per aquesta legislatura, si guanya i governa, tant si és en solitari com si és en pactes, una política doncs, potser més tranquil·la en aquest aspecte, que no generi tant de malestar social com ha passat. Vostè ja sé que ho defensarà, perquè la crisi obligava a prendre mesures impopulars, però hi haurà doncs baixades d'impostos, hi ha hagut algun anunci de Rajoy en aquest sentit?
Nosaltres aquesta legislatura hem baixat els impostos, inicialment
alguns,
es va...
Però no, inicialment IRPF, es van pujar.
No. Bueno, és que en aquell moment no hi havia diner per res. No hi havia diner. Ens van dir que el dèficit era del 6 quan era del 9. Això va suposar 90.000 milions menys de diner que teníem a la caixa per pagar. Això és moltíssim. Bueno, necessitàvem
70,
un diner... No, 70.000 era el que havien caigut els ingressos. Sí, però el dèficit del 6 al 9 eren 90.000 milions que tenies tu que cobrir per l'engany dels socialistes que et deien que el dèficit estava al 6 i al final estava en 9. Això volia dir 90.000 milions. Els ingressos van caure en 70.000. No hi havia diner, no hi havia activitat econòmica. Tot allò va suposar un esforç. Necessitàvem diner immediatament i donar a Europa un missatge de solvència. Es van tenir que pujar els impostos. I es va dir, 2 anys, reactivarem l'economia i quan tinguem recursos baixarem els impostos, com així va ser. A l'any 15 s'ha baixat l'IRPF, s'ha baixat societats, s'ha baixat les retencions dels autònoms i s'ha millorat, sobretot, les classes més baixes i la classe mitja, la pressió fiscal. La mitja de rebaixa de l'IRPF ha estat un 14%, però ja dels 12.000 primers euros no es cotitzen, hi ha exempcions, que això afecta molta gent, i les altres classes també es queden molt millorades, mitja i mitja baixa. A partir d'aquí, què hem fet? Hem reactivat l'economia, llavors ara hi ha més ingrés. I, per tant, es van poder baixar els impostos. Només vull dir una cosa, i és que la rebaixa d'impostos suposa que l'Estat ingressa en aquest cas, deixa d'ingressar 90.000 milions en la rebaixa dels impostos, també. I això què vol dir? Més diner a la butxaca de les famílies, més diner per les empreses, això també ajuda que hi hagi més consum i més activació. Però ara hem dit, escolti'm, ara que ja hem reactivat l'economia, en aquesta segona legislatura, esperem governar, baixarem encara més els impostos, de manera que a l'IRPF baixarà el tipus mínim del 19 al 17 i el tipus màxim del 45 al 43. I a partir d'aquí mirarem impostos també per les pimes i per als autònoms que es puguin millorar perquè tinguin més oxigen, perquè puguin treballar i crear ocupació, que és el nostre objectiu, que es puguin crear 2 milions de puestos de treball amb aquesta legislatura.
Bé, hem parlat d'economia, podríem seguir, però si li sembla ja no donarem més dades. En tot cas, sí que és important que el PP, si legítimament vol seguir governant, pugui explicar tot això a la societat. Tenen vostès la sensació, a nivell estatal, i particularment a Catalunya, que aquests missatges poden arribar a un sector de la població que potser havia votat el PP l'any 2011 i ara està dubtant, o en molts casos poden estar decebuts per la política econòmica o per alguns incompliments, creuen que pot arribar aquest missatge positiu que vostè ara està transmetent i que
veritat,
Rajoy també transmet?
No, la veritat és que tothom ha patit molt aquesta crisi, tothom, i que hem sortit per l'esforç de tot, però tots hem baixat el nostre poder adquisitiu, tothom hem patit aquesta crisi i la classe mitja ha estat molt castigada. Per tant, ara és una manera de tornar-li a l'esforç a la societat, baixant els impostos, perquè tinguin més capacitat de tenir poder adquisitiu. Ara bé, què ha passat? Que tampoc ho hem explicat. Nosaltres no hem explicat les coses. Durant molt de temps ha estat molt tancat perquè s'estava treballant 24 hores al dia per recuperar aquesta situació que era molt, molt, molt complicada i vam estar al bord del rescat i, per tant, s'ha potenciat molt el que era la gestió tan necessària, però, clar, tampoc hem explicat a la gent tot això. Què ha passat ara? Que tot i amb això, les pensions s'han mantingut. No només s'han mantingut, sinó que el Partit Socialista les va congelar i nosaltres les hem incrementat. I vam aprovar una llei perquè s'incrementin cada any les pensions. I, per tant, des d'aquest...
El 0,25%.
Bueno, però és més... Però també el que s'ha fet és que no ha hagut inflació. I, per tant, el que es mantenia el poder adquisitiu per la inflació, en aquest cas, però no haver-la...
Ara ve inflació perquè els americans ja han començat a pujar...
Bueno, però de moment, en aquest cas, el que ha passat...
I la deflació és dolenta,
és que no s'ha baixat el poder adquisitiu de les pensions, s'han injectat, a passar de la crisi, 16.000 milions més al sistema de pensions, per tant, s'ha dedicat més diner a les pensions, i en aquest cas nosaltres el que no volíem és que la gent gran, que és la gent que en tota la seva vida ha treballat, tingués cap problema en aquest sentit, i molta gent gran ha mantingut a la família, eh? De la pensió de l'avi ha ajudat a que el fill que s'havia quedat sense feina o el net o qui fos pogués tirar endavant. Per tant, tot això ho ha tingut en compte el govern. Amb això també es diré que la crisi ha colpejat molt durament i naturalment la gent està a responsabilitzant, en aquest cas és el govern, però que sí que estem fent perquè el millor que podem fer és que la gent treballi. I qui garanteix les pensions i l'estat del benestar és la gent que treballa. I tenim propostes per mantenir i crear més llocs de treball i també que les cotitzacions a la Seguretat Social que ajuda l'empresari i a l'autònom siguin més econòmiques, vull dir, no siguin tan cares i ni tan costoses. I això ajudarà bastant a la creació de més llocs de treball que el crea la societat. Nosaltres el que fem al govern en aquest cas és les condicions.
Són gestors. Seguim parlant amb l'Àngels Estallí.
Jo voldria una cosa, sapigueu una cosa. És a dir, en primer lloc, home, hem vist que aquí a Catalunya el Partit Popular no funciona massa bé.
Ciutadans està capitalitzant una
no
mica...
No té el pedigrí que hauria de tenir per ser un partit de govern a Espanya, no? I llavors, doncs, Catalunya sempre ha tingut un pes en la governació d'Espanya. Ho tenia amb els socialistes i ho ha tingut... Bueno, ho ha tingut... Bueno, ara, bueno, no sé si es farà el tripartit ara a Madrid, però bueno, la millor, doncs, però sempre Catalunya haurà tingut un pes important i el PP no, i per tant jo crec que aquí hi ha una assignatura pendent que naturalment estan en campanya electoral, vostè no me la dirà. Però sí que jo m'agradaria que, de la mateixa manera que va fer José María Aznar, el Mariano Rajoy pogués donar una pista, un anunci, de dir, escolti, miri, jo aquesta serà l'última legislatura que em presenti. Però no ho ha dit, això.
No ho ha dit, però en principi és la previsió que hi ha. No sé si ens ho pot confirmar.
No hi ha cap previsió, perquè ell no ho ha dit. I si no ho ha dit, vol dir que probablement el tindrem per una altra legislatura. No ho sé.
Zapatero ja crec que no. Tampoc ho va dir, després no va optar
jo crec,
a la tercera.
El Zapatero el van treure fora, cuidado. Els seus mateixos del partit el van treure fora.
Jo el que crec que és important que aquesta legislatura a Rajoy pugui ser president, nosaltres hem començat un camí de la recuperació gràcies a les polítiques i les reformes estructurals que s'han fet durant aquest temps, i ja dic amb l'esforç de tots, però hem començat un camí de la recuperació, però hem d'arribar al final. Hem de tenir estabilitat institucional, estabilitat política i estabilitat econòmica. I l'únic que avui en dia pot garantir aquesta estabilitat és Mariano Rajoy. La resta de les persones o que es presenten a la resta del partit, l'únic que genera és incerteses i desconfiança. En aquest cas, el Partit Socialista diu que derogarà la llei laboral. Derogar la llei laboral és tornar a tenir i destruir ocupació, perquè la reforma laboral ha permès que les empreses es puguin adaptar no només despedint a la gent. I això seria terrible per la recuperació i destruiria llocs de treball. Ciutadans no diu a qui votarà, a qui donarà suport. Tots sabem que Ciutadans no guanyarà les eleccions. Les guanyarà el PP, l'únic que confiem és en poder governar bé. Sabem que no tindrem la majoria absoluta, però necessitem una majoria per poder governar amb estabilitat, que és el que necessita el país. Ciutadans no diu... El vot de, la gent que vota Ciutadans pot trobar-se que pot fer president a Pedro Sánchez, que és la seva primera opció, per lo que veus, o a Mariano Rajoy, que ja ha dit que no.
De fet, Albert Rivera ha dit que ni l'un ni l'altre, de fet, bueno, últimament.
Però ni, perquè ell vol que...
Si ho digués,
no, però és que
seria
la...
perillós. Seria,
no.
seria...
Bueno, ja, però és que la gent quan vota... Hi ha gent que vota Ciutadans pensant que donarà suport a Rajoy. Ara ho ha dit molt clarament. Però hi ha gent del PP, o que havia votat el PP, que diu, mira, voto Ciutadans perquè, perquè governi Rajoy amb el punt de les mesures...
Potser això està passant però, a Catalunya.
No, potser. Però és que tu has de confiar en el partit, tu has de saber on va el teu vot. Jo, vamos, jo almenys, jo tinc de saber, perquè, escolti'm, has de ser responsable del teu vot. Jo entenc que hi hagi gent que no voti el PP perquè les polítiques del PP no li afavoreixen, i uns altres que vegin, sí, sí, mira, aquestes polítiques a mi m'interessen, jo vull el progrés dels meus fills, vull una estabilitat econòmica, vull que hi hagi més ocupació, doncs pues això és el PP. Els altres no són això, i per tant, si tu votes a un partit, lo normal és saber on anirà el teu vot. És que jo el que no entenc és com hi ha gent que es presenta i diu, dona'm la confiança en mi, però no et diré que farem el teu vot. Jo és el que no entenc. I en aquest cas, Ciutadans no ha dit amb qui votarà. Suposem jo li que... demanaria bueno, que clarifiqués el vot.
De tema, a mi m'agradaria que, com que l'altre dia amb el debat, que va ser un rifirrafe, allò que bastant impresentable, impresentable, segons el meu...
El cara a cara, Sánchez Rafa.
El cara a cara. No, va quedar en l'aire el tema de Catalunya. A mi m'agradaria saber quina és la política del PP a Catalunya, perquè és que allí es va quedar aquell...
Sobretot tenint en compte que...
El Manolo Campo Vidal, que era una espècie de convidat de pedra, una espècie de convidat de pedra, va insinuar el tema, però després...
El veig molt crític amb el debat.
Rama, no?
No, però en tot cas, sí, en la línia del que preguntava, i per completar la pregunta, per si pot fer la resposta el més completa possible, tot això tenint en compte que a Catalunya el PP ha tingut mals resultats en les eleccions que hi ha hagut durant aquesta legislatura. Ja sabem que no són extrapolables 100%, però hi ha hagut unes europees, unes municipals i unes catalanes, i les autonòmiques, on el resultat del PP ha estat molt per sota de les seves expectatives i segurament el vot de Ciutadans se l'ha menjat. També tenint en compte això, ofereix per a Catalunya el PP algun procés de diàleg per canalitzar tot el que està passant políticament, el procés que està vivint Catalunya a nivell polític, amb aquest govern encara en funcions, però que té un full de ruta independentista i amb el qual s'haurà de parlar, encara que sigui, segons vostès, per contenir aquest procés?
Però nosaltres volem el millor per Catalunya. Jo soc catalana i la gent del PP de Catalunya volem el millor per Catalunya. Una Catalunya forta. Una Catalunya que vulgui liderar i la recuperació i el motor d'Espanya. És el que volem. Però perquè Catalunya sigui forta, les seves empreses, el teu teixit productiu, i hi hagi les majors oportunitats per la gent de Catalunya, Catalunya necessita estar a Espanya i a Europa. Perquè avui en dia el món va cap a una direcció. I en aquest sentit volem el millor. I el millor per Catalunya, per l'empresa, per l'economia, és estar amb Espanya. Ara, en la pròxima legislatura, es tindrà que pactar un nou model de finançament. Nosaltres volem el millor model de finançament per Catalunya, que Catalunya pugui tenir els màxims ingressos, però també ha d'haver corresponsabilitat en la gestió. I nosaltres esperem que el govern de Catalunya gestioni i es dediqui a el que s'ha de dedicar, que és a tirar endavant tots els projectes de Catalunya i no a generar divisió, ni confrontació, ni desafiaments, perquè això l'únic que genera és incertesa i genera inestabilitat i l'únic que genera és empobriment, però és que fins i tot divisió en la pròpia societat. I nosaltres esperem que es recuperi el seny en el govern de la Generalitat, que al final és ell el que està generant aquest desafiament. Està posant metes que sap que són impossibles. I llavors, clar, el Mariano Rajoy ja ho ha dit, jo parlaré de tot, si de fet des del govern de l'Estat s'està ajudant el teixit productiu de Catalunya a través del FLA. El Fla ha injectat a Catalunya més de 40.000 milions d'euros per ajudar a qui? A l'empresari, al proveïdor, a les farmàcies, a les entitats socials que no reben el diner de la Generalitat, que se'l gasta amb el seu projecte independentista, però no paga el tercer sector.
Però aquí
sector.
No hi ha també un problema de fons de dèficit fiscal,
d'esforç
fiscal per sobre del que...
Però a veure, a Catalunya li ha passat una cosa que, com jo deia, ha passat a tot l'Estat. A veure, a Catalunya té un model de finançament que nosaltres vam votar que no. Uh-huh. El va aprovar el Zapatero, aquest model de finançament.
Però Convergència
i Unió.
Sí, però jo creia que sí, em van dir l'altre dia que... Bueno, és igual, ell estava d'acord. Llavors, és un model de finançament que el va aprovar Zapatero i a l'últim i és el que recollia l'Estatut, que era el que havia de resoldre tots els problemes
però
a Catalunya.
Però ja està caducat, aquest model, ja va passar...
Bueno, però era un model de finançament que deien que era perquè es mantingués. Van aprovar un model a través de l'Estatut, que era el model matriu, i que només tenien que canviar petites qüestions. Què ha passat a Catalunya? Que a Catalunya el que han caigut són els ingressos perquè ha caigut l'activitat econòmica. I després va haver un deute del tripartit de més de 50.000 milions d'euros. Que això sí que la mala gestió la paguem tots. I aquest no és només el dèficit. Escolti'm, i en l'actual model de finançament hem de corregir naturalment. I si Catalunya pot tenir molts més ingressos amb el nou model, nosaltres estarem a favor, intentarem que sigui el màxim, però el que no podem és només imputar amb uns sense mirar-te tu el que fas i com gestiones el diners. Perquè, miri, la mala gestió és una constant en els governs de la Generalitat. Cada vegada que tenen la possibilitat, l'únic que fan és pujar impostos. I això no pot ser.
Bé, avui amb Àngels Esteller, número 5 del PP a la candidatura per Barcelona, una candidatura que encapçala Jorge Fernández Díaz, en aquesta legislatura ministra de l'Interior, un home que també s'ha de dir, i suposo que el doctor Aragonès estarà d'acord, no gaudeix de moltes simpaties a Catalunya, suposem que també influïdes pel desgast del càrrec de ministra de l'Interior.
No, cap del PP gosa, cap simpatia
exacte.
A Catalunya.
Això és una realitat aquesta que vostès saben, vostè que és catalana.
Aquesta és una situació... Bueno, fa anys que porta això, vull dir, que no és una cosa d'avui, i això és una cosa, jo recordo quan es perseguia els del PP i s'embrutaven els cartells i tot això. No?
Jo penjava cartells en aquella època. Jo me'n recordo que tenien que penjar cartells en la moto engegada perquè ens pagaven.
Sí.
En aquell moment, i et parlo de fa 20 anys. Però vull dir, que perquè sempre s'ha creat l'estigma del PP. A mi, quan la gent em veu, el Jorge Fernández Díaz és un ministre d'Interior extraordinari. Està treballant dia a dia per la seguretat de tots en un moment molt complicat. Molt complicat. I està fent una feina magnífica. I la gent té un estigma de per què. Però si està al final treballant per tots nosaltres, està afavorint i ajudant en tot el que pot, en tots els sentits, a tota Espanya i, naturalment, a Catalunya, que ell és català i vol el millor per Catalunya. I nosaltres també. La gent té un estigma de nosaltres que no es correspon amb el que som. I a tots nosaltres, a tots ens diuen, és que no sembles del PP. Llavors, què sóc del PP? Però no jo, a tots, els del PP. Clar, si no ens coneixes, no? Penses que som, pues, no sé, gent que va en contra de Catalunya, quan nosaltres el que volem és el millor. Però tots els del PP estem treballant per Catalunya, volem el millor per la nostra terra, conjuntament amb Espanya, que també ho és, i a partir d'aquí tirar endavant totes les polítiques que afavoreixin a la gent sense confrontacions.
No hi ha temps per més, però per acabar, senyora Àngels Esteller, com fem amb tots els representants polítics que ens visiten aquests dies, li oferim que demani el vot, potser pensant sobretot en Catalunya i en aquells catalans que en alguna ocasió es podien haver plantejat votar el PP i potser ara opten per altres opcions, quin missatge donaria?
Jo li dic a la gent que valorin si avui estan millor que fa 4 anys, si tenen més confiança en el futur, si tot i que potser amb ells encara estan patint les conseqüències de la crisi, tenen més optimisme al veure que la resta de la gent que coneixen estan començant a millorar, i dir-los que des del Partit Popular tenim un projecte per acabar el camí que hem començat de recuperació i que el nostre objectiu està millorar l'economia real de les famílies, donar tot el màxim suport a les famílies, a les pimes i als autònoms perquè la recuperació pugui arribar a tothom. I si creuen això, el Mariano Rajoy és l'únic que pot garantir aquesta recuperació amb estabilitat i projecció econòmica.
Acabem ja, però només un últim apunt. Què farà Rajoy si guanya però necessita Ciutadans o el PSOE o un altre partit? Parlarà amb tots? Trucarà a tots?
Rajoy és una persona amb una gran experiència de govern. Esperem guanyar bé i que, bueno, si han d'haver acords puntuals amb diferents forces polítiques, Rajoy, sense cap dubte, és una persona amb una capacitat de diàleg i de negociació extraordinària.
Gràcies, Àngels Esteller, número 5 del PP per Barcelona, per haver-nos acompanyat, i gràcies també al doctor Salvador Aragonès per la seva presència avui aquí amb nosaltres, fent preguntes a la candidata que ens ha visitat avui, juntament amb un servidor i amb aquesta casa. Tots dos, fins una altra. Bona nit, que vagi bé.
Bona nit.